Falten menys de 24 hores perquè es faci la primera vaga de jugadores de futbol d'Espanya. La vaga, que es va convocar per protestar per la seva situació laboral, és indefinida a partir de la jornada 9 de la Lliga, que està prevista per aquest mateix cap de setmana. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La vaga es va convocar fa dies, però a hores d'ara i a poques hores de consumar-se, encara no s'ha trobat cap solució.
I no sembla que es pugui evitar. A partir de les 12 de la nit serà oficial la convocatòria d'aquesta vaga, la primera en tota la història del futbol. Les futbolistes, recordem, reivindiquen, entre altres coses, que se'ls reconegui el 75% de la jornada laboral, salari mínim de 16.000 euros i el pagament del 100% del salari en cas de baixa, malgrat les ajudes de la federació que s'ha ofert a donar més d'un milió d'euros. La patronal defensa que no poden assumir aquests 12.000 euros de salari fix per cada jugadora. I Noa Tirapu, la capitana de l'Atlètic Club, ha explicat els últims moviments a la televisió de EITB.
Al final, en las últimas semanas ha habido muchos movimientos. Hemos pasado de estar cerquísima, casi firmado el convenio, y de repente este lunes, en cosa de un fin de semana, la Asociación de Clubes dice que no tiene, cubre las expectativas económicas que tenía, y el Ministerio de Trabajo, cuando hace la mediación y ofrece una propuesta, prácticamente pide lo que pedimos las jugadoras, con lo cual no estamos pidiendo nada desorbitado.
Demà es disputen dos partits, Espanyol-Granadilla a la 1, Llevant Sporting de Huelva a 6:45. El Granadilla i l'Sporting de Huelva viatgen perquè la vaga oficialment comença demà. El Granadilla viatja fins a Barcelona en avió, mentre que l'Sporting de Huelva ho fa en autobús. Tenen 9 hores de carretera i viatgen per si es desconvocava, cosa que, insistim, sembla impossible. Sigui com sigui, la decisió final és de les jugadores. Els partits es podrien disputar amb 7 futbolistes per equip. Des de l'AFE ens diuen que no hi ha cap reunió prevista per resoldre el conflicte i que les jugadores, sempre pot haver-hi, clar, alguna excepció, estan molt unides.
Doncs, tot i que viatgen, el Granadilla i l'Sporting de Huelva, ara mateix la vaga està convocada i, per tant, aquests dos partits sembla que no es jugaran, però veurem si hi ha miracle d'última hora, que no ho sembla, i, per tant, es desconvoca. Però haurien d'aconseguir aquestes reivindicacions que, d'altra banda, són d'allò més lògiques de les jugadores. Veurem què és el que passa demà amb aquesta vaga. Més coses. Leo Messi torna avui amb la selecció argentina després de 3 mesos sancionat. Jugarà contra el Brasil un partit amistós, si és que pot ser un amistós, un Argentina-Brasil, que juga a l'Aràbia Saudita. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Avui és un dia amb molts partits de fase de classificació per l'Eurocopa. El més atractiu és, curiosament, un amistós.
L'Argentina-Brasil aquest de l'Aràbia Saudita, a partir de les 6. Leo Messi torna després de la sanció que li van imposar per criticar l'arbitratge i la Confederació Sud-americana després de perdre contra Xile a la Copa Amèrica. En canvi, Neymar és baixa per lesió. Lionel Scaloni, el tècnic argentí, valora la presència de Leo i l'absència de Ney.
Lógicamente hay que tomar recaudos porque es un jugador de primerísimo nivel y bueno, en este caso hoy no está y estará Leo de nuestro lado y seguramente Brasil, como lo dice siempre Tite, que Messi es un jugador a tener en cuenta y seguramente para nosotros es un plus. Pero siempre es mejor que estén los mejores. A mí me hubiera gustado que esté Neymar porque si lo vamos a enfrentar en la eliminatoria o en la Copa América, ahí va a estar, hubiera sido de buena medida que esté.
Un altre que torna és Luis Suárez amb l'Uruguai. Ho fan l'amistós contra Hongria a Budapest, on també hi ha Stuani. Suárez ha deixat a Barça TV aquest apunt sobre la relació que té amb Leo Messi.
Porque Leo, todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo, siempre lo ha demostrado, lo sigue demostrando hasta hoy en día, y lo compañerismo, lo compañero que es dentro del campo, a mí me lo ha demostrado miles de veces, en su momento cuando yo estaba peleando la bota de oro, en su momento creo que cuando él estaba peleando la bota de oro, yo también he ayudado a él.
Pel que fa als partits de classificació per l'Eurocopa, ahir van aconseguir el passaport per la fase final França, Turquia, Anglaterra i la República Txeca. A la zona mixta, després de classificar França, Antoine Griezmann va parlar del seu acoplament al Barça.
Jugar més centrat és millor per mi, perquè estic més acostumat. He estat jugant molts anys en aquesta posició i com que això d'enguany és nou, cal adaptar-me. Ara estic aprenent. Quan vaig arribar ja sabia que seria dur.
Avui Espanya juga contra Malta amb la classificació assegurada. Podria ser que el català Pau López ocupés la porteria de la Roja per primer cop com a titular. Els altres catalans de la convocatòria són Gerard Moreno, Sergio Busquets i Dani Olmo. L'únic equip que probablement obtindrà avui la classificació directa és Finlàndia, si guanya Liechtenstein. I seria la primera vegada que Finlàndia es classifica per una fase final.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè el Barça no va poder ahir amb el Madrid. Va perdre 86-76 en un partit de l'Eurolliga molt irregular, amb molts alts i baixos per part de tots dos equips. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No és normal que un parcial acabi 32-14 a favor del conjunt blanc, però tampoc és normal que el següent el domini l'equip blaugrana per 36-16.
Doncs sí, cada Barça-Madrid és diferent, i ahir vam poder veure clarament com fins i tot és compatible veure el millor Barça dels últims anys amb el pitjor Barça o en la línia dels últims anys en certs moments del partit, i en canvi el Madrid, doncs, amb un 32-14 en el primer interval, la veritat és que va deixar tothom amb la boca oberta i va marcar molt terreny davant d'un Barça que en principi venia amb moltes ganes però que va sortir fred, just al contrari del que va passar al segon quart. Del 32-14 vam passar un parcial de 16-36, i això, doncs, aquest canvi del primer quart al segon també és inèdit aquesta temporada. Tot això pot passar perquè els dos equips encara no han assolit el màxim del seu potencial. Després del descans es podia esperar una altra vegada una repetició de la jugada, i home, en certa manera el Madrid va tornar a ser un equip força semblant al del primer quart, sense arribar als extrems, però sí que és veritat que el Barça aleshores no va respondre, i amb dos quarts, amb prou feines, va arribar als 25 punts d'anotació. Per tant, es va tornar a bloquejar. Una de les claus segurament és el ritme de partit, perquè el Barça va seguir accelerat al tercer quart, i aquesta acceleració va permetre-li al Madrid entrar al partit. Svetislav Pešić parla justament d'això, de controlar el ritme.
Si tu estàs menos 6, 8, 10 puntos, se necessita mejorar primero en defensa, controlar botes defensivo, y en ataque jugar con paciencia. No hemos hecho, y esto es razón porque no encontramos ritmo hasta el final del partido.
Aquesta és la mala notícia d'ahir, el 86-76. La bona notícia en l'àmbit esportiu és que, bé, dels 8 primers partits, 6 han estat a fora, i el Barça acabarà aquest turmalet al capdavant de la classificació, empatat, això sí, amb 5 equips més, però ara en 3 partits seguits a casa, gens fàcils, tot s'ha de dir, perquè venen el Fenerbahçe, el Himki, que també està a la part alta de la classificació, i el CSKA de Moscou en aquestes 3 properes setmanes.
Però tot això és el que va passar esportivament parlant en aquest clàssic. Un partit que, Ernest, també es va esquitxar per aquesta polèmica. És el metge del Madrid, que per animar els seus jugadors va considerar els del Barça textualment com les pitjors rates de tota l'Eurolliga.
Bé, el cert és que ha sigut un matí de comunicats. Ha fet el mateix interessat, Miguel Ángel López, ha publicat... Primer, s'ha creat una compte de Twitter pròpia, que no en tenia, justament per fer públic aquest comunicat, que diu: nada más lejos de mi intención de incitar a ningún tipo de violencia ni faltar al respeto, y pido que en la manera de lo posible puedan perdonarme. Això és el que ha dit Miguel Ángel López. Simultàniament, el Barça ha dit que aquest tipus d'expressions desafortunades, a rata, bàsicament, no fan més que fomentar l'odi, i que el Barça deixarà en mans de l'Eurolliga les mesures que cregui oportunes, i l'Eurolliga ha entrat d'ofici i obre expedient al doctor, però fa la sensació que a mesura que passin els dies, doncs aquest afer s'anirà fent més petit.
Molt bé, doncs anirem veient com tot plegat, perquè a més va acabar molt escalfat l'ambient. Avui, d'altra banda, es completa la 8a jornada, i atenció al partit València-Bayern de Munic, perquè el tècnic del conjunt valencià, que és en Jaume Pons Arnau, està en una situació molt delicada. Per cert, que la jornada pot acabar amb 6 equips empatats al capdavant de la classificació, amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes. El pròxim partit del Barça serà dimecres que ve al Palau Blaugrana contra el Fenerbahçe.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Entrem a la recta final del Mundial de Motociclisme. Aquest cap de setmana es posa el punt i final a la temporada amb la disputa del Gran Premi del País Valencià, on aquest cop no es decidirà cap campió, perquè s'hi arriba amb els títols ja decidits a totes les categories. Anem al circuit de Xest, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Un dels al·licients serà veure quin paper fa Jorge Lorenzo en la que serà la seva última cursa com a corredor, perquè ahir va anunciar la seva retirada. Els entrenaments com li van?
Doncs mira, ara no li van gens malament. Falten 6 minuts perquè s'acabi el segon lliure de MotoGP i Jorge Lorenzo és entre els 10 primers, la qual cosa vol dir estalviar-se provisionalment la repesca. Evidentment, falten 5 minuts i tothom acabarà de posar el pneumàtic tou per maquillar la seva situació, tot i que el més ràpid no és altre que Marc Márquez, seguit ara per Joan Mir, i la tercera posició per Maverick Viñales.
Per cert, Damià, que la retirada de Jorge Lorenzo anunciada ahir ha obert la possibilitat que Àlex Márquez sigui amb Honda el company de Marc Márquez.
Sí, ahir Marc Márquez va treure el tema, sí, sense que ningú li demanés. Diu que el seu germà està preparat per fer el salt malgrat tenir contracte pel 2020 a Moto2, i va recollir el testimoni Alberto Puig, el cap de Marc Márquez, el director del Repsol Honda, confirmant que és una opció.
Yo creo que Alex Márquez hay que valorarlo por lo que es, ¿no? No por el apellido, sino por lo que ha conseguido. Es campeón del mundo de Moto2 y evidentemente cualquier campeón de cualquier categoría lo tienes que mirar, ¿no? Evidentemente hay más opciones, pero por supuesto que la opción de Alex es, por méritos propios, es una cosa que por supuesto que se valorará.
Les paraules del director del Repsol Honda, Alberto Puig. Cada minut que passa sembla que aquesta opció sigui més veritable o més de debò, encara que hauríem d'esperar, aviam, si aquest cap de setmana tenim fumata blanca.
Molt bé, doncs haurem d'esperar, perquè és veritat que històricament a les marques no els agradava tenir dos pilots de la mateixa nacionalitat, però això ja s'ha trencat. Estaven Marc Márquez i Jorge Lorenzo, abans Marc Márquez amb Dani Pedrós, és a dir que veurem què és el que passa. Si tenim els dos germans Márquez en el mateix equip, companys amb la Honda. Damià, gràcies, bona tarda.
Adéu.
A Ford és temps de renovar-se. Renovem expositors. Dóna't pressa i emporta't una de les darreres unitats del Ford Kuga 2019 Edition, totalment equipat, ara per 18.350 euros. Renova el teu vehicle. Finançant amb FCE Bank fins a fi de mes. Condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. D'aquí uns minuts, Rafa Nadal buscarà la classificació per les semifinals de la Copa Masters de tenis. El manacorí ha de guanyar el grec Tsitsipas i esperar que Zverev perdi contra Medvedev. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Així és, la condició principal és que Nadal guanyi el seu partit, que comença d'aquí uns minuts, com bé deies. En aquest cas, haurà d'esperar que Zverev perdi contra Medvedev en el partit que juga a les 9 del vespre. El rival de Nadal, Tsitsipas, ja està classificat, però no té assegurada la primera plaça de grup. Si Nadal cau, el guanyador del duel Zverev-Medvedev ocuparà l'última plaça de semifinals. Malgrat no començar bé el torneig, Nadal va mostrar una clara millora en el segon partit. El manacorí explicava que per ell el més important no és guanyar. Per ell el més important és no marxar del torneig amb males sensacions.
El nivell de juego ha ido hacia adelante y esto pues es una esperanza. Y más allá de lo que pueda suceder en el torneo, para mí después de un año fantástico, creo, en muchos sentidos, no me apetecía, aunque quedara eliminado el siguiente día, tampoco me apetecía terminar con una sensación mala como terminé el otro día.
Això sí, Nadal sap que passi el que passi serà número 1 del món en acabar l'any. I en gran part li ha de donar les gràcies a Roger Federer, que ahir va ser capaç de guanyar Novak Djokovic 6-4 i 6-3. El suís es mostrava molt satisfet un cop acabat el duel.
I'm happy I was able to beat both this...
Estic content d'haver-los derrotat aquest any. Ells mereixen estar per sobre meu en el rànquing. Ha estat un bon dia pel tennis. Estic segur que no només perquè he pogut derrotar el Novak, també perquè la lluita pel número 1 estava en joc. L'ambient a la pista era molt i molt bo.
The building was very, very nice.
Federer explicava que aquesta victòria li ha servit per treure's l'espineta de la final de Wimbledon, on va caure contra Djokovic.
I avui, Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
A l'Hockey Lliga es jugarà un derbi molt especial. El Taradell i el Vic s'enfrontaran per primera vegada a la història en aquesta competició.
És el primer any del Taradell a la màxima divisió de l'hoquei i, per tant, la majoria de partits són especials per aquest modest equip. Però aquest, el d'avui, encara ho és una mica més, ja que el rival és veí comarcal. Ho explica Jacint Molera, un dels jugadors del conjunt local.
Ser un derbi, doncs, intentar controlar els nervis, evidentment, tothom en tindrà moltes ganes, tant ells com nosaltres. Com hem comentat, tots dos equips venim necessitats de punts. Jo crec que controlar les emocions serà molt important per poder sumar els tres punts.
A banda de la rivalitat, també hi ha cert dramatisme, ja que els dos equips estan a la part baixa de la classificació, empatats amb només 4 punts. El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir per Esport 3.
I una última cosa, abans de la publicitat, la justícia ordinària ha desestimat les mesures cautelars demanades per la Lliga de Futbol Professional amb objectiu que el Villarreal Atlètic de Madrid juguin el seu duel a la Lliga a Miami. Aquesta decisió, doncs, tanca la possibilitat que es vagi als Estats Units a jugar un partit de la Lliga de Futbol de Primera Divisió.